Game over.
I amb el regust que encara ens ha deixat el pinball i tota la història de fantasia que porten darrere tota aquesta colla de màquines, anem a descobrir una cosa completament diferent. És l'argument d'un dels grans jocs d'Electronic Arts dels darrers anys, o millor dit, d'una de les grans sagues. És Medal of Honor.
L'oficina de serveis estratègics es va crear el juny de 1942 sota la direcció del general Donovan. Si alguna vegada ha existit la noció romàntica de la figura de l'espia, va ser de ben segur gràcies a l'OSS. El sabotatge, la recerca i la subversió es converteixen en part de les operacions normals de l'organització. Aquí és on va entrar en acció un jove tinent del cos de transport aeri que va canviar per sempre l'OSS. El 5 de juny de 1944, la nit anterior de l'invasió del dia D, els aliats van llançar en aquell punt la quantitat més gran de tropes aerotransportades de tota la història. I va ser un desastre absolut. La majoria dels avions van perdre els seus objectius i van ser abatuts. Només un pilot va arribar al regiment i es va dirigir al punt de destí. Es tractava de Jimmy Patterson, un modest jove de 24 anys. Per les seves accions heroiques, va ser nomenat Medalla d'Honor del Congrés, la més alta recompensa militar. Pocs dies abans de ser repatriat per un viatge per mèrits de guerra, Patterson va desaparèixer del seu llit a l'hospital. Medal of Honor relata la història del que va passar després.
Instruccions de Medal of Honor de EA Games de l'any 1999. PlayStation.
Sensacional la recreació de com si fos un noticiari de guerra, que han preparat aquí per recordar aquest argument del Medal of Honor. Medal of Honor, de fet, és ja una saga de jocs d'aquests d'acció en primera persona, tipus Doom, tipus Quake, més o menys aquest estil, tipus Unreal, no? Diguéssim, més o menys per situar-los, però que tenen una característica fonamental, a banda de que es basen en fets de la Segona Guerra Mundial.
Que és el fet d'introduir el jugador en un moment històric i de fer que es cregui que realment està allà, no? O sigui,
el realisme és una cosa bàsica,
el realisme,
no?
I sobretot la intel·ligència artificial de la màquina, que pot fer que tinguis uns companys que són soldats, que uns se'ns van per una banda, els altres per l'altra, el general diu no sé què. O sigui, és com si estiguessis a la guerra, no?
A més, una de les coses que tenen aquests jocs és que, com que normalment estan basats en coses futuristes, doncs tens armes absolutament devastadores, espectaculars, no? Aquí s'han limitat a les armes, diguéssim, d'una mica de... La gent pot recordar com pel·lícules de Salvem el soldat Ryan, no? De
sí.
Dir, una mica per posar l'exemple d'intent de realisme en la Segona Guerra Mundial, tens aquelles armes, i aquelles armes eren el que eren, no eren gaire més, no?
I aquesta realitat que s'aconsegueix també molt amb els efectes sonors, amb l'ambient, jo he jugat a la versió de Play 1 i realment passes por si poses els cascos, si ho fas de nit, doncs passes bastant de por. A més, a mi, en aquests jocs de primera persona, sempre pateixo molt, entre cometes, en el fet que tu tens doncs, un camp de visió i quan passa alguna cosa a la teva esquerra o a la teva dreta, passa un instant fins que tu no pots... Tu, en realitat, si estiguessis allà, ràpidament fas un... gires el cap i ja ho pots... Aquí no, aquí realment la cosa és més difícil i pateixes, perquè què està passant? El som ve d'allà, sé que allà està passant alguna cosa, llavors et gires, has de buscar alguna cosa per potser doncs, ajupir-te perquè no et donguin, etc. És realment
una acció total. I és que, a més, probablement, i ho diuen, a més, molts fòrums d'internet crítics, diuen que el primer nivell del Medal of Honor Frontline per a PlayStation 2 és un dels nivells necessaris per tot jugador de PlayStation que hagi volgut veure aquesta consola amb el seu màxim esplendor. De fet, és la primera escena de salvar el soldat Ryan, quan vas amb aquella mena de barcassa amfibi, que estàs baixant cap a la platja d'Omaha, de Normandia, s'obre de cop la porta de davant i et trobes doncs, amb tots els búnkers damunt de la muntanya, disparant-te i tu corrent damunt l'aigua de la platja, no?, per poder arribar al capdamunt de la muntanya.
Suposo que ja els efectes de so també deuen ser...
Espectacular, els avions que et passen per dalt, o sigui, una capacitat de generar sensació de realisme que fins ara, fins a la capacitat que tenen aquestes màquines, no havíem tingut la possibilitat de viure.
Perquè quin creieu que és el primer joc que va instituir aquesta primera persona?
És que n'hi ha fins i tot d'Amstrad de 8 bits, Recordo
sí?
que n'hi havia que...
Sí, que podem anar molt enrere.
El que passa que en aquest estil ens hauríem de remuntar al Wolfenstein 3D, probablement. Era sí. El que va generar-hi com més, més dinamisme. Vaja, només una petita pinzellada, perquè el Medal of Honor i tot aquest tipus de jocs es mereixen de ben segur un Game Classics un dia d'aquests. Si us sembla, us deixem aquí la tertúlia d'avui. Gràcies a tots els Game Masters avui. Agrair especialment a l'Agustí Vilar, que ha volgut estar amb nosaltres i que ens ha ajudat a entendre una mica més i aprofundir una mica més en tot aquest fantàstic món dels pinballs.
Ha sigut un plaer, gràcies a vosaltres.
I ara mateix el que fem és anar a l'apartat d'actualitat del programa. Game Now. Sony Computer Entertainment s'ha afiançat en els darrers anys com el referent en l'oci digital, desbancant antics líders intocables com Sega o Nintendo, la PlayStation, la PS1 i la PlayStation 2 han imposat la seva llei en el mercat dels videojocs. Recollim a la secció d'actualitat del programa d'avui les impressions d'Alicia Sanz, PR de Sony Entertainment per a la Península Ibèrica.
La campaña ha anat bé, molt bé.
Pues la verdad es que estamos contentísimos con esta campaña de Navidad. Desde que salió a la venta PlayStation 2 esta ha sido la tercera Navidad que ha estado a la venta y por tercer año consecutivo, bueno, pues hemos sido líderes absolutos en ventas este año, bueno, pues con más mérito, yo creo, porque han entrado nuevos competidores. Sin duda es la época más importante para nosotros, si te das cuenta, hemos vendido en el año fiscal cerca de 900.000 consolas y unas 400.000 se deben a la campaña de Navidad.
Però som humils davant dels nostres competidors.
A nosotros no nos gusta ser altivos y decir que es que estamos tan por encima de nadie, ¿no? Pero bueno, es un hecho, nosotros llevamos más tiempo a la venta en el mercado que ellos y es un hecho que nuestra base instalada ahí está. O sea, nosotros cuando empezamos la campaña de Navidad ya teníamos 1 millón de PlayStation 2 en hogares españoles. Nuestro objetivo era terminar el año fiscal que cierra ahora a finales de marzo con 1.600.000 PlayStation 2 y lo estamos cumpliendo. Este es nuestro plan independientemente de que surjan otros competidores. Nosotros esforzarnos, nos esforzamos siempre.
¿Y PS1 qué? ¿Le regalo al meu germà petit?
Pues PS1 ahí sigue. La verdad es que es impresionante que llevamos pues casi 8 años con esta consola en el mercado y ahí sigue. Ha quedado claramente dirigida o enfocada a los más pequeños de la casa, pero ahí sigue. El ritmo de lanzamiento de los juegos es más lento, lógicamente, porque ahora las compañías de desarrollo pues están más volcadas en los nuevos formatos, ¿no? En PlayStation 2 especialmente, pero ahí seguimos.
PlayStation 3 pel 2005. ¿Hem de llançar ja la nostra Play 2?
Y desde luego nosotros, hombre, una cosa es lo que se dice en Tokio y lógicamente todas las compañías que trabajan productos de alta tecnología siempre están trabajando en el futuro, ¿no? Siempre van por delante de los planes que desarrollamos nosotros aquí a nivel de marketing y comercial. Nuestros planes, nosotros de momento estamos muy centraditos en PlayStation 2 y es un sistema que tiene todavía potencial para mucho tiempo. Todavía vamos a dar mucho que hablar todavía.
Jocs online, ¿quan seran realitat?
Desde el primer anuncio que se hizo en su día de PlayStation 2, o sea, hace ya 3 años, lo presentamos como no como una consola de videojuegos únicamente, sino como un sistema de entretenimiento más amplio, que aparte de jugar no solo con los juegos de PlayStation 2 sino con todo el catálogo existente ya para PlayStation, para la original PlayStation o PS1, pues te permitía y te permite escuchar música, te permite ver películas en DVD, que ha sido un punto importantísimo, y te permitiría, cuando a su debido tiempo, jugar online. Todas estas promesas se han ido cumpliendo y por supuesto la posibilidad de jugar online va a ser real muy pronto. En Japón ya lo es, en Estados Unidos ya lo es y en Europa este año se pondrá en marcha. En mayo se empieza con Reino Unido y a partir de entonces y de forma escalonada si nos iremos incorporando los demás países. Y sí, se podrá jugar online, claro que sí.
Però per jugar online, què es necessitarà?
Para que funcione el juego online correctamente, nosotros necesitamos indudablemente que las conexiones estén debidamente implementadas, ¿no? Nosotros la posibilidad de jugar online va a ser siempre a través de red de banda ancha. Entonces, bueno, pues la gente que tenga una, los usuarios que tengan una conexión ADSL o cable podrán jugar. Nosotros, cuando lancemos todo el sistema, pondremos a la venta un adaptador de red. Pondremos a la venta un kit que incorporará un juego, que será probablemente SOCOM, y un adaptador de red que se conecte a la consola, a PlayStation 2. El precio todavía no está determinado, pero no irá más allá que de lo que cuesta un juego.
Vinga, va, novetats, novetats.
Lo que tenemos más de forma más inmediata va a ser Primal. Primal es un juego de acción y aventura. Tenemos MotoGP 3, los juegos de motos son aceptadísimos en nuestro país. Tendremos una nueva edición de Esto es Fútbol, será ya Esto es Fútbol 2004. Tendremos una nueva edición de Jak and Daxter, donde veremos a un Jak... Ya, bueno, no lo cuento, no lo puedo contar todavía. Tendremos una nueva edición de World Rally también. Tendremos juegos online, como he mencionado antes, SOCOM. Es un juego del ejército americano, es muy bueno, muy divertido.
Aitoy, ¿pero qué es eso?
Tendremos algo que yo creo que no ha salido nunca en ningún formato, ni en PC, nunca se ha visto nada parecido. Esto más que un juego es una nueva tecnología. Esta tecnología se llama Aitoy, es un compendio de juegos que incorporan una cámara. A través de esta cámara, tú, el jugador va a interactuar directamente en la pantalla. No sé si lo explico muy bien. La cámara te graba a ti y tú eres el protagonista del juego.
Game over, una catalana.
Molt interessant, com sempre, el que ens comenta Alicia Sanz des de Sony Entertainment Europe. Fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Celles, amb la col·laboració especial avui de l'Agustí Vilar i, com sempre, amb l'ajut de Francesc Blasco, Albert García, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Montse Llussà i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent. Gràcies.